Dos quarts i mig deu del matí, som al suplement Som a Catalunya Ràdio, acompanyats de la Núria Oriols, l'Eduard Voltes i el Marc Molins. Hem encetat aquesta tertúlia avui afrontant el cas Maristes, que demà arriba a judici. Si entrem en matèria política, sona així.
No estem en dos llocs diferents,
no,
sisplau. Perquè...
No, vosaltres talleu ja els seus grocs i nosaltres volem implementar la remàtica, que és el que deu dir que faríeu a les eleccions.
El conseller Buch ens reprimeix amb càrregues policials.
Perdoneu, jo fa 10... Jo sóc el poble. A mi no em pots dir que no sóc el poble, eh? Perquè jo estic aquí.
Jo també, com a president del govern, em mereixo un respecte.
Quim Torra fa uns mesos va demanar al CDR que l'apretessin i ahir a Sabadell doncs el van apretar. De fet, van estar dialogant, conversant, no sé com dir-ho, durant 10 minuts en aquest acte Sabadell de presentació de la candidata, en aquest cas l'alcaldable de Ciuró, per Lourdes Ciuró, per Junts per Sabadell, en aquest cas. Això es va trobar Quim Torra ahir davant d'aquest CDR. Van estar una bona estona xerrant, eh? No sé què us va semblar la imatge. Realment, la imatge... O sigui, envoltat de... Ja tenia 15 càmeres al voltant, vull dir que sabia perfectament que el gravaven, no?
Clar, i que gravaven tot el que deia, també, no?
I que era imprevist, i suposo que...
Sí, se'ls va trobar a l'entrada.
L'Spin Doctor, que deia darrere, jo no sé si li deia... Sí, endavant, aquí, o...
O stop.
O stop, no?
Clar, és que... Les paraules tenen conseqüències i quan va dir CDRs apreteu, bueno, els CDRs apreten i llavors quan se'l troben li diuen, bueno, i la República on és?
República pa' cuando.
La pa' cuando. Bueno, i ell surt com surt dient que estan al mateix lloc. Jo crec que és evident que no estan al mateix lloc perquè el president de la Generalitat no està al mateix lloc que els CDRs. Però, a banda, crec que evidencia que se segueix amb el discurs de que s'implementarà el resultat de l'1 d'octubre sense explicar com, que alhora es demana un referèndum pactat... I crec que la sensació general, després també de tota la gestió dels llaços grocs aquesta setmana, és de desorientació, de que el govern no se sap ben bé què vol fer i que no sé com respondran els votants en aquestes eleccions que venen. Després, en l'acte que hi va haver a Sabadell, presentant la Lourdes Ciuró, va dir que properament o en algun moment cridaria els alcaldes al Palau de la Generalitat, com havien fet els expresidents Mas i Puigdemont, en el cas del 9-N i l'1 d'octubre, per demanar-los el suport. Però jo em pregunto, el suport per fer què?
Correcte.
Perquè tampoc
Mira,
es diu...
Avui hi ha una entrevista a la Nació Digital que publica l'Oriol Marc, que també ens acompanya els diumenges, i el Joan Serra. Laura Borràs, dos punts. Després de la sentència, la declaració d'independència estarà damunt la taula. Això és una declaració que normalment hi ha fet Quim Torra alguna altra vegada.
Sí.
Recordo una entrevista amb Jordi Basté. Avui vosaltres a l'hora publicar una entrevista amb Mel Sartadi. També li pregunteu sobre aquesta qüestió. Què diu el Sartadi?
El Sartadi diu que això s'està debatent i que correspon al president, però també diu que s'ha de tenir en compte el Parlament, el que decideixi després de com respondre a les sentències.
És a dir, no és tan taxativa com l'Aurora Borràs.
No. I evidentment no està decidit perquè si no hi ha estratègia conjunta entre els actors independentistes no es pot dir cara quina resposta serà la de la sentència, que tampoc se sap quina serà la
però,
sentència.
Sí, a veure, és a dir, la declaració d'independència ja es va fer, no?, per això, el 27 de...
O sigui... Aquesta és l'altra, perquè es va fer la declaració d'independència el 27 d'octubre i també, si no es va implementar, entenc que va ser per alguna cosa i no sé quins factors han canviat o què hi ha diferent que ara creguin que es pugui implementar una DUI.
Eduard i Marc.
No, jo, sincerament, tot allò que es pugui dir ja en període preelectoral i directament electoral com estem, i faria un cas molt, 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 molt relatiu. Val? Perquè el fet és que han tingut un any sense unes eleccions al davant. Des del 21D ha passat un any i gairebé un any i mig, val? I un any de govern sense que hagin pactat un pla. No se sap quin és el pla. Si tu ara et presentes davant d'un líder independentista i li preguntes... Hola, quin és el pla? No et sabrà contestar. No et sabrà contestar, perquè hi ha tants plans com barrets. Val? No s'ha acordat un pla. El govern de Catalunya no té un pla. Les forces independentistes al Parlament no tenen un pla. Cadascú té la seva idea. I ja està, i aquesta és la situació. I per tant, pensar en quina serà la resposta, val? Doncs és absurd. I més... en període electoral, en el que estan pensant no és en el pla, sinó en els vots. És a dir, és aconseguir el màxim de vots possibles el dia 28.
Marc.
Us fiqueu amb els juristes, però el món que costa entendre és
el
dels politòlegs. No sé si ho veieu clar. Jo reivindico la simplicitat del dret, perquè amb les nostres contradiccions i amb les nostres discrepàncies tenim almenys unes fulles de ruta relativament previsibles. A mi em preocupa concretament una frase, que és jo sóc el poble. És que aquesta frase a mi em va fer caure l'ànim als peus. És a dir, precisament perquè si algú no és el president de la Generalitat, és aquell concepte de poble, no? És a dir, és que és el gestor de l'interès públic, és molt més i molt menys a la vegada, no? Però no, des de luego el que no és aquesta idea de poble amb la que treballa. I és el reconeixement explícit d'un plantejament que és contrari a la seva obligació institucional, i és que està fent activisme. O sigui, el president de la Generalitat és un activista en estat pur.
Moment, mira.
No anem junts,
Perdoneu, jo sóc el poble. A mi no em pots dir que no sóc el poble, perquè jo estic aquí.
Però és que, de fet, és a dir, aquí és sincer, Quim Torra. Segurament, si no fos president de la Generalitat, fa 10 mesos estaria a l'altra banda amb el CDR.
Sí, suposo que ell volia dir, jo també sóc poble. No jo sóc el poble, que és una frase que...
Ell que es manifesta de la mateixa manera al mateix costat que ho estan ells.
El que passa és que ni tan sols és aquesta, ni amb el matís que planteja l'Eduard. És a dir, és que no és cert. D'entrada, perquè pobles en aquest moment n'hi ha molts, perquè hi ha una divisió important, perquè hi ha moltes sensibilitats. Llavors, bueno, quin poble ets? Quin poble ets? No? I amb quina legitimitat t'aculls a una de les tesis, no sé, jo em genera una enorme preocupació, màxim el fil del que hem vist tota aquesta setmana amb el tema dels llaços, que jo crec que, insisteixo, crec que col·loca a la classe política, almenys a la dirigent en aquests moments a la Generalitat, en l'estricte àmbit de l'activisme, el qual és essencialment perillós.
Que, si fem una seqüència, diguéssim, de quins van ser els candidats a la presidència abans que fos investit el Quim Torra, sempre proposats per Junts per Catalunya, perquè va ser qui va passar, va ser la primera
força... Diputats que Esquerra, 34-32.
Sí, exacte, dos diputats més que Esquerra, i per tant li corresponia a Junts per Catalunya proposar el nom del president, no? I el primer nom que va proposar va ser el lògic, diguem-ne, és a dir, el líder de la llista que havia guanyat, no? El Carles Puigdemont. Carles Puigdemont no hauria pogut ser president efectiu, no hauria pogut firmar decrets, no hauria pogut presidir consells executius, etc, però s'hauria pogut intentar la investidura, diguéssim, de forma simbòlica, per anar a xocar amb el Constitucional o amb qui fos. Esquerra va decidir que no volia fer aquest camí. El següent que va proposar va ser Jordi Sánchez, si no recordo malament, que tampoc podia, en el sentit de... No dic que no hi hagués una interpretació jurídica que li hauria permès, sinó que el sistema espanyol ja se sabia que ho impediria. Val? El tercer va ser en Jordi Turull, que sí que hauria pogut ser investit pel Parlament, però aleshores va ser la CUP la que va decidir votar-hi en contra, i per tant no va ser possible, i Quim Torra era el quart. No? Val? I aleshores, jo no sé si Junts per Catalunya no tenia disposició un perfil, diguéssim, més polític, no? Perquè el Quim Torra és un activista, diguem-ne, no? És tota la vida ha estat un activista, un home de la cultura, un activista social, polític, independentista, i que probablement no tenia i no té el perfil per la presidència de la Generalitat, i ja està, no passa res. Jo crec que Junts per Catalunya tenia altres possibilitats i per algun motiu no les va triar.
És que només seguint això, fins a l'última hora hi va haver la possibilitat que seguís Ferran Mascarell, qui ocupés aquell lloc, corrent llocs a la llista, perquè no era...
Li vam preguntar en aquest estudi si li havien proposat. I va fer una resposta, crec que va dir, fins, sí, va fer una resposta que...
D'aquelles que veus que sí.
Va dir que tenia escrit el discurs d'investidura, una cosa així.
Doncs imagina't fins a quin punt va anar la proposta.
També li van fer la mateixa pregunta a Toni Morral, i també va ser dubitatiu, vull dir que hi havia més noms.
Toni Morral va ser alcalde de Cerdanyola, si no recordo malament, diguéssim, ja bregat en la política institucional, i a més en la complicada. És una alcaldia d'una ciutat metropolitana, no? No sé, en fi, la qüestió és que es va decidir per aquest perfil, potser perquè es tenien plans, diguéssim, de xoc amb l'Estat molt immediat, i que potser el perfil de Quim Torra, però vaja, això s'ha vist que no. que no.
Jo és que penso que el màxim símptoma de la crisi per la que estem vivint és precisament la crisi del lideratge. És a dir, falta el número 1. Un número 1 a mig camí, aquell gran, el gran líder, no?, que és entre, a mig camí entre el carisma i la capacitat de gestió i la capacitat d'arrossegar. És a dir, tu pots tenir un líder supercarismàtic o pots tenir un líder supergestor, però necessites un lideratge molt clar. I em dóna la sensació que aquest número 1, des de Jordi Pujol, honestament ho penso, no hi és, eh? Hem tingut pues, figures i tal, però aquella capacitat de generar un...
Home, però hi ha hagut Pasqual, o sigui, després de Jordi Pujol hi ha hagut Pasqual Maragall,
hi
ha hagut Artur Mas,
totalment
d'acord. Vull dir, hi ha hagut presidents, hi ha hagut Puigdemont, vull dir que hi ha hagut Montilla...
Sí, 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 potser m'he passat de frenada.
No sé, ara penso en noms.
m'he quedat curt.
No, t'he vist aquí reivindicant Pujol, que per cert ahir va parlar, podem recuperar el tall si cal, eh? Va fer un comentari que suca el Marc ja està molt... Ara intentem recuperar perquè hi va parlar en un acte a Lleida amb tots els presidents. Ho vam comentar també en temps de tertúlia. Recuperaré el tall, Marc. Espera't que el... Digues, Eduard, que crec que...
No, que jo vol...
Espera't un moment, el tinc, voldria... el tinc. El podem sentir o no? És que sempre està bé escoltar Jordi Pujol perquè no parla mai.
Esperem que hi hagi la capacitat de diàleg per totes bandes. Per totes bandes. Perquè, és clar, vull dir, hi ha molta gent que diu heu de parlar. Però jo encara no veig que hi hagi gaire gent que faci algunes propostes que permetis que la gent s'assegui. Ni per una banda, ni per l'altra.
Estareu d'acord amb mi, amb que continues tenint aquella sensació de que t'estàs de quadrar, eh?
Que t'estàs renyant.
Llàstima que la declaració li coincidia amb el dia que el fill li donaven el permís penitenciari per sortir, però sí.
Jo, diguéssim, per una certa empatia també amb el president Quim Torra, perquè probablement, jo deia, va ser el quart nom, i li devien dir, ets tu, has de ser tu... Has de dir que sí, no pots dir que no. Val? I li devia dir el president Puigdemont, sens dubte. I ell devia pensar que havia de... És a dir, és una persona que no està fent la funció per la qual ell havia pensat que faria tota la vida, diguem-ne, no? I que deu ser una situació molt difícil per ell, aquesta, i que de molt difícil gestió i molt complexa, no? I trobar-te davant del CDR quan segurament a tu t'agradaria estar precisament on t'agradaria estar és en el lloc del CDR i no en el lloc on ets ocupant, doncs no deu ser fàcil.
Núria.
Doncs també perquè crec que tot això va acompanyat en el fet que el que ell faria, el full de ruta que ell adoptaria, no està compartit ni per Esquerra ni per bona part de Junts per Catalunya, sinó que en aquest sentit està una mica sol amb el que hauria de ser el camí ara de l'independentisme. I també s'ha vist amb la gestió dels llaços grocs com aquest punt de vista de controlar el que és la comunicació, el com gestiones, quines conseqüències té per al conjunt del govern una qüestió així, tampoc l'ha acabat de controlar, perquè si parles amb gent de l'executiu, la majoria diuen, ho hauria fet diferent. Llavors, si ho hauria fet diferent del president, i el president ha sigut el que ha portat la direcció de tot això de les pancartes, i el resultat és el que és, també el deixen en una situació de debilitat que fins ara potser no tenia tant i s'ha evidenciat molt més en aquests darrers dies. Tot això sumat a l'últim episodi aquest dels CDRs a Sabadell.
Un segon, eh? Em queden molts pocs minuts, però vull que sentiu això.
El nacionalisme ultra i excloent de Vox només planteja el retorn a la una grande i libre del franquisme.
3.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir contra Vox a Barcelona. Avui una enquesta al País dona 31 diputats a Santiago Abascal al Congrés. També diu aquesta enquesta que PP, Ciutadans i Vox no sumen. Queden una mica lluny de la majoria absoluta. Sí que diu també que PSOE i Ciutadans sí que sumaria. Recordem que Albert Rivera ha vetat Pedro Sánchez. I l'altra opció que també sumaria és PSOE, Podem i els partits independentistes amb el PNB, Bildu, etc. Bueno, tot també serà maco de veure, el croquis del 29 d'abril. No? Vull dir que... Sí, sí.
Home, jo penso que sí.
La pregunta a fer aquesta campanya és facilitareu a Pedro Sánchez que sigui investit si necessita el teu suport? És la pregunta que li fem a Esquerra i li fem a Junts per Catalunya.
I tampoc acaba d'haver-hi una resposta clara.
No hi és. I és la pregunta, no?
Jo penso que si sumen Ciutadans i PSOE, encara que hagin dit ara que no ho faran, acabaran fent coalició de govern, perquè és el més fàcil pels socialistes.
Amb Pedro Sánchez o sense?
Això ho veurem. També deia Ciutadans que no faria president Mariano Rajoy i es va especular molt amb el canvi que ho agafés el lideratge Soraya Sáenz de Santa Maria i no va acabar passant, perquè jo crec que és el que és més factible des del punt de vista dels seus interessos pels dos partits. Llavors l'independentisme té el repte de fer útil el seu vot en aquestes eleccions, perquè qui vol frenar la dreta de Vox o el tripartit de dretes segurament potser apostarà pel PSC perquè és més directe, o per Podem perquè ho diu clarament. Llavors l'independentisme ha de oferir alguna cosa que faci que els votants s'inclinin per aquesta opció i no per una altra.
I lligant amb aquesta intervenció de la Núria, jo voldria parlar un moment d'aquesta estratègia del bloqueig, que es diu, del bloqueig si no hi ha referèndum d'autodeterminació. És a dir, no investirem un president si no hi ha referèndum d'autodeterminació. Jo crec que no, que l'independentisme torna a tenir aquí un problema de gestió d'expectatives, no? Tu pots bloquejar, si aritmèticament es dona una situació en què l'independentisme pot bloquejar una investidura, val? Dir-li a la gent que d'aquesta aritmètica favorable en pot sortir un referèndum d'autodeterminació com a concessió és no dir la veritat. El sistema polític espanyol no pactarà un referèndum d'autodeterminació de bon grat a canvi d'una investidura. Això no passarà. Si l'incentiu és el sí o el no a una investidura, no passarà. I si no troba la manera de saltar-se, si el sistema polític espanyol no troba la manera de saltar-se el bloqueig dels diputats independentistes després de les eleccions del 28 d'abril, trobarà la manera de fer-ho després d'unes segones eleccions. I si no, trobarà la manera de fer-ho després d'unes terceres eleccions. Però, obligar l'Estat a negociar i acordar un referèndum de determinació no és un tema d'aritmètiques parlamentàries del Congrés de Diputats, no ho és.
Tindrem temps de parlar-ne. Moltes gràcies. De seguida arribem a les notícies de les 10. Si sentiu uns sorollets per aquí, Ramon és el fill de Marc Molins. Ramon, com estàs? Què tal, Ramon?
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Tot bé? Estàs preparant un treball sobre la ràdio, m'han dit, no?
Sí, al col·legi.
Tot bé?
Sí,
t'interessa la ràdio. Quants anys tens tu ara, Ramon?
7.
7 anys?
Sí, ja.
I què t'agrada de la ràdio?
Pues... especial.
La xerrameca.
Sí, m'agrada molt posar-me els cascs perquè puc sentir a tothom molt bé.
Són fantàstic. Mira, ara sents una musiqueta de fons.
Sí.
I ara sentiràs uns anuncis, perquè arriben uns anuncis i després arriben les notícies.
Vale.
I t'ensenyarem què hi ha darrere d'aquesta peixera. Veus aquella és l'Albert? És qui apreta els botons i ara apretarà un botó i dirà publicitat.
Els tècnics.
Digues adéu als tertulians i digues publicitat.
Publicitat.
El suplement amb Roger Escapa.